L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Com cada dia de dilluns a divendres i a aquesta hora, i a més des d'aquesta emissora municipal, efectivament encetem un temps de ràdio dedicat estrictament a la informació. Una informació que avui arriba amb una temperatura una miqueta més baixa, o almenys amb la sensació d'una temperatura més baixa que en dies anteriors, perquè les primeres neus han arribat a les Terres de l'Ebre. Aquesta seria una de les notícies. Però abans de començar, com sempre, datem aquest informatiu. Avui és dimecres. Estem a 28 de novembre de l'any 2012.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Com que podem considerar que és un fet pràcticament excepcional el que neve a les Terres de l'Ebre, doncs avui comencem precisament amb aquesta notícia que ens sorprenia aquest mateix matí des d'algunes localitats on podíem comprovar com els ports de Tortosa Beseit apareixien. Una vegada s'han aixecat els núvols, apareixien doncs, ja emblanquinats amb les que podríem considerar les primeres neus, encara no d'aquest hivern, sinó d'aquesta tardor. De fet, la Direcció General de Protecció Civil ja alertava ahir que el fenomen de nevades estava previst que s'avancés i que poguessin caure precipitacions en forma de neu en cotes baixes. Concretament, les nevades, dia la Direcció General de Protecció Civil, que podien afectar el prelitoral central i de Tarragona i també la Catalunya Central, la Segarra i les Terres de l'Ebre. Protecció Civil i el Servei Català de Trànsit també insistien en la necessitat d'extremar la precaució amb gel i la neu a les carreteres, als municipis afectats. També es manté la previsió de mala mar a les comarques litorals del nord de Catalunya i fort vent a partir de demà al matí a cotes altes d'arreu del país. Les previsions del Servei Meteorològic indiquen que les nevades poden, de fet, han arribat aquest vespre a diferents comarques catalanes, però també a les ebrenques, concretament a la Terra Alta, Baix Ebre i Montsià. Les nevades poden superar fins i tot els 5 centímetres de gruix a uns llocs i especialment a cotes superiors als 700 metres. De fet, l'arribada d'un front en superfície acompanyat d'una bossa d'aire fred en alçada ja va provocar les hores anteriors precipitacions a bona part del país entre dilluns i dimarts passat, així com un descens important de la temperatura, segons informava el Servei Meteorològic. La predicció indica que una profunda depressió situada al golf de Lleó obrirà les portes a l'entrada de vent del nord, que reforçarà especialment a partir d'avui mateix dimecres a la tarda i durant dijous. El que sí que és cert és que de moment i en principi podem gaudir de les primeres postals fins i tot nadalenques amb aquesta primera neu que enceta avui aquest informatiu. Anem a parlar ara ja d'altres temàtiques que s'han generat al territori i que formen part d'aquest batec informatiu que tots els dies procurem transmetre a l'audiència de la ràdio de proximitat.
L'informatiu de Mutter. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Conscients de que la ràdio de proximitat ha de ser precisament això, pròxima amb totes aquelles qüestions que afecten el territori i ser sensibles doncs, a temes com el que ara vaig exposar, és per això que li donem també avui prioritat al tema d'aquest noi de Camarles, concretament a la iniciativa del municipi, iniciant una campanya per trobar donants de mèdula òssea a la població i també a la comarca. És, com diem, el cas d'un noi de 14 anys a la població que ha sensibilitzat l'entorn i per això en els propers dies membres de la Lliga contra el Càncer distribuiran un test que es realitza en saliva per als futurs donants. Durant les darreres setmanes s'ha fet públic el cas d'aquest noi de Camarles que necessita un trasplantament de mèdula òssea. Té solament 14 anys. Com a resposta a aquest cas i donada l'expectació creada a la població, des de la delegació de Camarles de la Lliga contra el Càncer s'ha començat una campanya per poder trobar donants de mèdula òssea a la població i també a la comarca. Per tal de poder facilitar aquest procés de recerca, s'ha buscat una fórmula més còmoda i fàcil de realitzar que no pas una analítica sanguínia i que és, de fet, una anàlisi de saliva. Ho explicava a les emissores municipals a les Terres de l'Ebre la delegada de la Lliga contra el Càncer a Camarles, Sandra Saragossa.
Explicar, llavors ens vam trobar una amb aquest cas, que es col·lapsaven els serveis sanitaris, i a més gent que no podia donar, o bé doncs, perquè feia 2 mesos que s'havia donat sang, llavors t'has d'esperar una mica, Clar, quan tu vas a l'hospital, vas al banc de donants de sang i teixits. Allí et trauen sang i després et trauen per fer-te donant de mèdula òssea. Clar, aquesta gent ja pel fet d'haver-se donat sang feia 2 mesos no podia fer-ho. S'havia d'esperar. Llavors vam pensar, bueno, hem de buscar una fórmula més ràpida. Vam assistir a una reunió on es va comentar que hi havia la possibilitat de fer-ho a través de mostres de saliva. Fer un tipatge a través de mostres de saliva. I va ser aquí quan ens vam ficar en contacte amb els serveis territorials i el president de la Lliga contra el Càncer. Es vam explicar quina era la nostra inquietud, que necessitàvem estos kits de saliva, no n'hi havien a disposició, i en aquests moments, pues, a la nostra gran satisfacció, perquè t'ho he de dir així, la Lliga contra el Càncer ens va dir que ells se'n farien càrrec de tot, que financiarien els pots i que ho financiarien tot. Només calia que ens fiquéssim nosaltres a treballar.
La campanya ha començat ja, no sé si és pront per preguntar, en fi, la resposta que està tenint, o si l'esteu encara ara posant en marxa.
A veure, nosaltres ara hem tingut reunions amb el que és membres de la Delegació de Sanitat i amb la Lliga contra el Càncer, hem ficat tota l'estructura en marxa. Comencem ara a fer la campanya, hem començat aquesta setmana, perquè clar, fins ara la campanya es basava en donacions de sang. Ara no, ha canviat, fent donacions de saliva. Hem començat aquesta setmana, la resposta és espectacular, perquè ens truquen gent de totes bandes. Ara per ara ho estem centrat tot el dia 4 de desembre, on te vindrà el doctor Contreras, que és el director de Banc de Teixits, ens farà una conferència i al mateix temps explicarà quin serà el procediment i donarem ja el dia per fer-se les extraccions.
A més, també cal destacar sobre aquest cas que l'Ajuntament de Camarles, mitjançant la Regidoria de Salut, iniciarà en breu una campanya amb la col·laboració de diversos ajuntaments de la comarca per realitzar també reunions informatives, sobretot el procediment relacionat amb donacions i transplantaments de mèdula òssia. I ja que estem dintre del tema de solidaritat, doncs no podem obviar tampoc aquesta notícia que ens arriba des de Ràdio Delta. Càritas Sant Miquel de Deltebre participarà al gran recapte d'aliments a Catalunya. Ens explica aquesta notícia des de la nostra emissora a Deltebre, des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Aquest divendres 30 de novembre i el dissabte 1 de desembre tindrà lloc el gran recapte d'aliments. Es tracta d'una campanya de recollida d'aliments bàsics per aconseguir que les persones més necessitades d'aquí rebin ajuda alimentària. Per primer cop, Càritas Sant Miquel se suma a la iniciativa i durant aquests 2 dies, divendres i dissabte, voluntaris de l'entitat estaran als supermercats del municipi per tal d'animar la gent a participar en aquest gest solidari. Josep Bertomeu és el president de Càritas Sant Miquel.
El dia 30 de novembre i l'1 de desembre, a tots els supermercats del poble, hi haurem una representació de Càritas recollint menjar per a la gent. Això està organitzat pel Banc d'Aliments, però nosaltres, no obstant, igual fem una recollida a nivell local de gent i d'entitats locals que realment se veuen interessades o, per lo menos, preocupades en aquest aspecte i ens responen. Ara, sense haver fet cap campanya, ja anticipadament ja ens responen molt. I tenim ajudes, i tenim aportacions de la càmera, i tenim gent que ens va acudir en un cotxe carregat de menjar i tot això. I ara doncs, volem fer una carta a molta gent i a moltes entitats per a també a veure el que fem. Aliments bàsics, més que res, que es puguen conservar sense fred i per a crios també, sobretot perquè hi ha moltes famílies en crios menuts. I, clar, doncs, necessitem coses adequades també com llets, galletes i coses d'estes que es conserven fora de la nevera, però de cara a la gent menuda també.
D'altra banda, la Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de Deltebre també ha adreçat a les diferents entitats i associacions del municipi una carta on els anima a participar en una recollida d'aliments bàsics que s'organitza anualment durant les festes de Nadal.
Segona cursa Sant Silvestre a l'Aldea 2012. El dia diumenge 30 de desembre. La sortida de la cursa i de la marxa serà a les 10 hores. La cursa constarà de 10 quilòmetres i la marxa de 6 quilòmetres. Tota la informació per a les inscripcions la trobaràs al telèfon del Casal de Joves de l'Aldea. 977 45 19 61. 977 45 19 61. De les 17 hores fins a les 21 hores. La data límit de la inscripció és el dia 27 de desembre del 2012 i el preu de la inscripció és de 5 euros. Recorda, El diumenge 30 de desembre tens una cita a l'Aldea amb la segona cursa de Sant Silvestre.
L'informatiu Emute.
Després d'aquest breu per a la publicitat, continuem informant a la nostra audiència. Anem a parlar ara de temes relacionats amb urbanisme, perquè l'urbanisme és notícia avui a Amposta, ja que l'Ajuntament de la ciutat ha demanat al propietari de l'edifici que va tenir problemes d'estructura que l'enderroqui amb la major rapidesa possible. D'altra banda, el propi Ajuntament ha presentat al·legacions a la Llei de Costes en lo referent als edificis a la façana fluvial de la ciutat. Ho explica des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
Així és tal com dius, però en cas contrari, explica la tinent d'alcalde i obres d'urbanisme, Isabel Ferrer, el consistori es farà càrrec de manera subsidiària de l'operació i passarà el càrrec al propietari. Segons la regidora, la possibilitat que noves pluges puguin afectar encara més l'estructura de l'edifici, que ja s'havia ensorrat parcialment, obliguen a actuar ràpidament. En cas d'ensorrament, la casa afectada podria arrossegar la casa veïna, atès que es troben unides per una mateixa viga, tal com explicava Isabel Ferrer. Aquí escoltem tot seguit.
Bé, doncs el que estem intentant és que el propietari de la casa, que ja va caure en un tros de la teulada, se faci càrrec de l'enderroc, i en el cas que no pugui fer-ho entre dos dies, un any de marge, no molt més, l'Ajuntament sigui aquí, se farà càrrec subsidiàriament i després ja passarem el càrrec al propietari per problemes de seguretat de ciutadans i de la via pública.
D'altra banda, hem de dir que l'Ajuntament d'Amposta ha presentat mitjançant l'Associació Catalana de Municipis les al·legacions corresponents a la Llei de Costes del Govern Central. Segons la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Amposta, les al·legacions s'han presentat en relació a la possible vulneració de la llei per part de les cases que ocupen la façana fluvial de la ciutat. L'Ajuntament ha manifestat que l'únic que vol és que se'n deixi de manera excepcional l'habitabilitat en aquesta zona i que s'elimini la zona de servitud de trànsit per tal de conservar alguns dels edificis, molts d'ells d'interès arquitectònic, d'aquesta típica zona d'Amposta a la vora del riu, com el carrer Victòria o la plaça del Poado.
I encara dintre d'aquest bloc anem a incloure també la crònica que ens arriba des de l'Ametlla de Mar, perquè l'estació d'aquest municipi comptarà amb dos ascensors que comuniquen les andanes. Adif ha invertit més de 173.000 euros en l'adaptació de l'estació de ferrocarril amb dos ascensors que comuniquen les dues andanes, entre altres accions que milloraran l'accessibilitat de l'estació. Aquestes obres està previst que estiguin finalitzades dins d'aquest proper mes de desembre. Així ho explica des de la Cala Ràdio, des de l'Ametlla de Mar, Olga Tomàs.
L'estació de ferrocarril de l'Ametlla de Mar, a partir del mes de desembre, disposarà de dos ascensors que comuniquen les andanes. Aquesta actuació, juntament amb l'adequació de les escales que donen accés al pas subterrani i la col·locació de la doble barana, la rampa ja existent, milloren l'accessibilitat de l'estació per a persones amb dificultat de mobilitat. I és que Adif ha invertit prop de 174.000 euros en aquestes obres de millora de l'estació, en les quals s'ha aprofitat també per ampliar les marquesines i repintar les bandes de proximitat. Escoltem Verónica Fernández, tècnica de comunicació d'Adif.
Bueno, pues las obras están ejecutadas en un 85%, con lo cual se prevé que a lo largo del mes de diciembre se den por concluidas. Esto lo que ha supuesto ha sido una inversión de 173.000 euros y bueno, pues todo ello con el objetivo de proporcionar a los usuarios de la estación, del entorno, una accesibilidad mejor, unas mayores condiciones de seguridad también en el uso de las instalaciones.
Per la seva part, Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar, subratlla el treball entre tots per a que aquestes obres siguin una realitat.
Per tant, jo crec que s'ha fet una bona tasca, una bona feina entre tots. Va haver en el seu moment queixes presentades per l'Associació de Sense Barreres, se van tramitar. Ens vam haver de reunir, jo personalment vaig fer vindre aquí a l'Ametlla el director general d'Infraestructures Ferroviàries, el senyor Enric Ticó, en diverses ocasions n'havíem parlat i amb la pressió de tots plegats vam aconseguir que es posessin en marxa aquestes millores, aquestes obres de serveis i d'accessibilitat
Aquestes accions, tal com remarca l'alcalde del municipi, responen a una demanda ciutadana impulsada pel president de l'Associació Sense Barreres de l'Ametlla de Mar, Carlos Busquets, i l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I és que des del consistori s'ha treballat per buscar complicitats institucionals per tal que aquestes millores fossin una realitat el més aviat possible.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mute.
Tornem una altra vegada a Deltebre perquè Lluïsa Bertomeu ens ha preparat avui també una segona crònica per parlar-nos d'aniversaris. Concretament, el Complex Esportiu de Deltebre celebra aquesta setmana el seu 5è aniversari.
El Complex Esportiu Municipal Trèbol celebra al llarg d'aquesta setmana el 5è aniversari de la seva gestió, tot i que les instal·lacions estan obertes des del 2003. Fins aquest dissabte hi ha preparades activitats diverses durant tots els dies perquè tant els associats com els que no ho són puguin conèixer de primera mà les instal·lacions i el que allí es pot practicar. Cristina Querola és la directora del Complex Trèbol.
Aprofitant que fem això de l'aniversari, també el que estem intentant, a part de fer coses molt noves, és donar facilitat també a la gent que pugui vindre i provar. I en relació a això, tota esta setmana, a part de poder vindre a qualsevol activitat, també hem iniciat una campanya pensant molt en aquella gent que no s'atreveix a anar al gimnàs. Fem una campanya on la gent pugui vindre i provar, no un dia, ni dos, ni tres, ni una setmana, tot un mes, el gimnàs, només per 29 euros. El fet de vindre i provar tot un mes te dona molta, molta, molta opció a veure tot el que hi ha, a veure la gent que hi ha, a veure les activitats que hi ha, el tracte i tal. Llavors, encara més, invitem a la gent que s'aprofite d'esta campanya que han pensat per a la gent que potser té més incògnites respecte a lo que es trobarà dins d'un gimnàs.
Les activitats, meditació, risoteràpia, crossfit, defensa personal, salsa, aigua i família, són gratuïtes per als abonats i de 2 euros de cost per als no abonats. Per més informació sobre els horaris i les promocions especials, podeu trucar a Trèbol Deltebre, telèfon 977 48 39 74.
I amb la intenció de lligar temàtiques, continguts, dintre d'aquest informatiu, anem a continuar parlant no d'esport, però sí d'aniversaris, perquè qui està també d'aniversari són les dones planeres, que compleixen 20 anys concretament. Aquest any 2012 es compleixen 20 anys des de la creació de l'Associació de Mestresses de Casa de Santa Bàrbara, coneguda al municipi com a Dones Planeres. La nova presidenta de l'entitat, Yolanda Valle Pérez, explicava que, a diferència de quan es va commemorar el 10è aniversari, en què es va poder fer una gran festa perquè la situació econòmica en general era una altra, ara la restricció pressupostària solament permetrà oferir a les sòcies un petit detall commemoratiu el dia de la trobada amb motiu de les festes de Nadal.
Bé, quan van fer els 10 anys sí que van fer una festa por todo lo alto, però ara, pues, donat la situació econòmica que hi ha a nivell d'ajuntaments, a nivell d'associació, a nivell de tot, i no volem tampoc carregar a les sòcies en cap despesa més, pues farem un senyalet perquè és l'aniversari, però tampoc res de l'altre món. El dia del prenadal, que és una festa que fem tots els anys ja per a totes les sòcies, pues, inclourem algun detallet per ser els 20 anys.
A motiu del seu aniversari, les dones planeres també van muntar una exposició fotogràfica que feia un recorregut per la història gràfica de l'entitat i que es va poder veure a la passada Fira de l'Oli. Una altra de les sorpreses que les dones planeres van oferir a la mateixa fira va ser la de convidar a diferents classes de pastissos als visitants, entre els que sobresortia, per la seva implicació en la vida agrícola del poble, un coc fet amb farina de garrofa.
Sí, tot, sí, se fa amb farina de garrofa, també s'utilitza l'altra farina, però una part és de garrofa. I la gent se pensava, com lo veien de color fos, se pensava tothom que era de xocolata i tothom lo tastava, perquè, oi, de coc de xocolata. I després que ja el vien provat, els ho diem que era de garrofa, perquè la gent al principi se'ls diu de garrofa i miren així. Després que l'han tastat i han dit, ui, que boca està, els ho dius que és de garrofa, ui, doncs no mos ho pensàvem que quedés tan bé. I ara ha sigut un èxit, l'ha fet Lourdes Pla Subirat, sí, que és la secretària, Subirats Plaes. I és la secretària ara de l'associació i ella va dir, jo faré un coc de garrofa, que me surt molt bo. I la veritat és que ha tingut èxit.
Durant la passada fira, l'Associació de Mestresses de Santa Bàrbara també va organitzar diferents concursos, com ara el de fer allioli o el d'exprimir suc de mandarina.
Tens alguna habilitat artística? Cantes, balles, ets un virtuós d'algun instrument o tens ànima de showman? Si és així, apunta't al segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. El guanyador rebrà un premi de 200 euros en metàl·lic. Sí, 200 euros en metàl·lic. Dissabte, dia 15 de desembre, a partir de les 9:30 de la nit, a la Sala de la Societat a l'Ametlla de Mar. Segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. Preu de l'entrada solidària, 3 euros a favor de la Marató de TV3 dedicada al càncer. Apunta't i deixa'ns les teves dades a l'adreça concursdetalents@gmail.com. Data límit el 12 de desembre. Ja ho saps, concursdetalents@gmail.com. Col·laboren l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar amb el suport de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre, i l'Ebre Televisió.
L'informatiu de MUTE. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I també tenim crònica, com no pot ser d'altra manera. Avui, des d'Alcanar Ràdio, des d'aquest municipi, Domènec Ramal ens parla del jaciment arqueològic de Sant Jaume Mas d'en Serrà, un jaciment que serà protagonista d'una de les conferències del cicle Tribuna d'Arqueologia. La xerrada servirà per presentar els resultats de la recerca arqueològica realitzada al jaciment en els últims anys. És així, no, Domènec?
Efectivament, Josep. Bona tarda. Des de l'any 1982, el Servei d'Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya organitza un cicle anual de conferències anomenat Tribuna d'Arqueologia, amb l'objectiu de donar a conèixer els resultats d'algunes de les darreres investigacions arqueològiques i paleontològiques fetes a Catalunya i de diferents períodes, així com també dels treballs realitzats a l'exterior que puguen ser d'interès en relació amb l'arqueologia catalana. El passat 31 d'octubre es va inaugurar una nova edició d'aquesta Tribuna d'Arqueologia, que enguany comptarà amb un total de 17 conferències programades fins al 19 de juny i que tindran lloc totes elles a la Sala d'Actes del Palau Marc de Barcelona els dimecres a les 7 de la tarda, tot i que també es poden seguir aquestes conferències per vídeo streaming al lloc que té Tribuna d'Arqueologia dins el web de la Generalitat de Catalunya. Una de les conferències de la programació d'enguany estarà dedicada a presentar els resultats de la recerca arqueològica realitzada en els últims anys al jaciment de Sant Jaume Mas d'en Serrà d'Alcanar. Concretament, aquesta conferència està prevista per dimecres de la propera setmana, el dia 5 de desembre, quan els arqueòlegs que han portat a terme les excavacions en aquest jaciment, David García, Isabel Moreno, Marta Mateu, Laia Font i Carme Saorín, exposaran les investigacions realitzades en aquest assentament d'època preibèrica. Sant Jaume Mas d'en Serrà, recordem, és un jaciment que es troba en procés d'excavació des de fa ja 14 anys i que s'ha interpretat com a lloc de vivenda d'un cabdill que controlaria el que s'ha anomenat el complex Sant Jaume, un territori que estaria format pels jaciments ubicats dins dels termes municipals actuals d'Alcanar i Ulldecona. La seva extremada qualitat ha fet que s'hagi convertit en un jaciment imprescindible per poder entendre la primera edat del ferro, és a dir, entre els anys aproximadament 650 i 575 abans de Crist. En l'última campanya d'excavacions, realitzada el passat mes d'agost, es va produir una nova i important troballa, una segona torre adossada a la muralla que s'afegeix a una altra que ja havia estat descoberta en les primeres campanyes d'excavació. Aquestes torres de Sant Jaume Mas d'en Serrà són, juntament amb les del jaciment de Vilars d'Arbeca, a la comarca de les Garrigues, les primeres torres de les que hi ha constància edificades a Catalunya.
I des d'Alcanar tornem una altra vegada al Baix Ebre, concretament a Camarles, per parlar d'un tema ben diferent del que parlàvem fa uns minuts. I és que el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i el Consorci de Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i del Montsià, que coneixem amb les sigles de CODE, organitzen una jornada a Camarles sobre biomassa a les Terres de l'Ebre. Una jornada que tindrà lloc demà mateix, dijous 29 de novembre, des de les 9:30 del matí fins a la 1:30 de la tarda i que inclou una visita a dos calderes de biomassa de les Terres de l'Ebre. La jornada té com a objectiu presentar les oportunitats de la biomassa per a aquestes comarques, tenint en compte que la superfície forestal de les Terres de l'Ebre és de més de 160.000 hectàrees, el que significa el 8% del total a Catalunya, i d'aquesta manera es converteix també el nostre en el segon territori, després de la zona pirinenca, amb més superfície forestal pública i amb una producció primària de les més potents del país. Durant la jornada de demà es presentaran experiències d'èxit en l'ampliació, o més ben dit, en l'aplicació de la biomassa dins del sector públic i privat, i a partir de les 12 del migdia és quan està previst la visita en aquestes dues calderes que utilitzen la biomassa a les Terres de l'Ebre. Per tancar, finalment, aquest bloc, tenim també una notícia de caire cultural, en aquest cas per parlar dels primers pastorets que se celebren a les Terres de l'Ebre, els més matiners, per ser més exactes. Les representacions dels pastorets d'Ullacona, en referim. Aquesta representació de gran popularitat a les comarques de l'Ebre es posarà en escena al Teatre Municipal d'Ullacona el diumenge dia 9. Serà la primera vegada, el 9 de desembre serà la primera representació, però després es repetirà també els diumenges 16, 23 i 30 de desembre. Sempre serà a partir de les 6 de la tarda. El referent nadalenc, que el Patronat de la Passió d'Ullacona promou cada any com un element ineludible del Nadal català, serà també enguany enriquit per les novetats que presenta la directora de l'espectacle, Ares Piqué. Aquest any, dia a Piqué, hem hagut de fer molts de canvis en el repartiment. Alguns dels actors que interpreten papers protagonistes ho faran per primer cop. Els pastorets d'Ullacona, que formen part de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, tenen enguany un preu d'entrada de 5,50 €. Si l'espectador presenta a la taquilla el flyer publicitari, tindrà també un estalvi d'1 € per cadascuna de les representacions. La venda de les entrades serà al mateix teatre, mitja hora abans de la funció.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I al mateix temps que es van exhaurint els darrers minuts d'aquest informatiu, també les últimes notícies procurem encabir-les en aquests últims minuts. La última fa referència al món dels successos i és un tema que pensem que pot interessar perquè, pel que sembla, els autors d'aquests fets actuaven a més d'un dels municipis que ara mateix nombrarem. Segons el Servei d'Informació dels Mossos d'Esquadra, el passat divendres, dia 23 de novembre, agents del cos de la policia de la comissaria de Móra d'Ebre van detenir un home de 37 anys i dues dones de 34 i 29, tots tres de nacionalitat romanesa i sense domicili conegut, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència tipus estrebada a la localitat de Xerta. En aquesta població, sobre les 2 de la tarda del mateix divendres, un vehicle de gran cilindrada, ocupat per aquestes tres persones, es va aturar en un carrer de la localitat i, des de l'interior, un dels seus ocupants s'adreçava a una noia que circulava pel mateix carrer per preguntar-li alguna cosa. Quan la noia es va apropar a la finestra del vehicle, des de l'interior van intentar estirar-li el collar que duia posat sense aconseguir-ho, fugint tot seguit als ser requerits per un agent dels Mossos d'Esquadra fora de servei que passava casualment pel lloc que havia observat els fets. El vehicle va poder ser interceptat a l'alçada de Móra la Nova per una patrulla i es van detenir els seus ocupants, als quals se'ls va intervenir diverses joies i també una bàscula de precisió digital. Els detinguts han estat relacionats amb uns altres fets delictius de les mateixes característiques ocorreguts a la localitat del Mas de Barberans el mateix dia i, donat que en els últims mesos es té constància de diversos fets delictius similars en altres localitats diferents a les Terres de l'Ebre, recordem, per exemple, un cas similar ocorregut fa unes setmanes a una veïna de Santa Bàrbara, doncs s'està investigant la possible relació d'aquestes persones en aquests fets. La manera d'actuar, el modus operandi per part dels delinqüents en aquests casos és el següent. Les víctimes acostumen a ser dones, generalment d'edat avançada i, en menys casos, noies joves. Els autors són entre 2 i 4 persones d'ambdós sexes i acostumen a circular en vehicles de gran cilindrada, tipus berlina i amb plaques de matrícula estrangera. Els autors sempre s'adrecen a la víctima per preguntar-li per una farmàcia o servei mèdic amb l'excusa que tenen d'una urgència de tipus mèdic. Alguns cops, en lloc de sostreure el collar mitjançant una estrebada, posen a la víctima un collar d'escàs valor com a mostra d'agraïment i aprofiten en aquell moment per sostreure-li el seu. D'aquesta manera arribem, com els deia fa uns instants, al final d'aquest recorregut informatiu que cada dia ens permet conèixer de primera mà quina és l'actualitat als pobles i ciutats de les Terres de l'Ebre. Gràcies, com sempre els dic, a l'hora d'acabar, per aquesta atenció que tenen en la ràdio de proximitat i per deixar-se informar per aquesta ràdio que tenen més propera, aquesta emissora municipal, des de la que demà, a la mateixa hora i des del mateix punt del dial, procurarem també donar un repàs en aquesta actualitat. Fins aleshores, que acaben de gaudir d'una bona jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Zona alternativa. Cada setmana a la teua emissora municipal, un programa per escoltar un altre tipus de música. Indie, pop, rock, electro, alternativa, diferent, múltiples denominacions per comprovar que una altra música és possible. Recorda, a la sintonia de la teua municipal, cada dimecres, zona alternativa, a les 8 de la tarda.